95.2 Ràdio.
La Municipal de Terrassa.
Àrea de joc amb Àngel Cárdenas i Miqui Romagosa.
Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a l'àrea de joc. Rebin la cordial salutació de tot l'equip, de Jordi Rueda, també, avui sí, avui no m'equivoco, Eva Tarrías en el control i la realització, de Miqui Romagosa a la producció i també la d'un servidor. Doncs des d'ara i fins aproximadament les 8 del vespre, repassant sobretot l'agenda esportiva del cap de setmana. Abans d'entrar en detalls, saludem el nostre company Miqui, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, què tal?
A punt per afrontar un cap de setmana més?
Sí, perquè tot i que hi ha alguns esports que s'han acabat, doncs comencen moltes jornades de molts equips que estan recuperant una mica aquesta nova normalitat. Es fan jornades de portes obertes de futbol femení, competicions també de voleibol juvenil. Tenim també doncs, aquest cap de setmana el torneig de la JET, que per fi ha tornat. O sigui, tenim moltíssimes coses aquest cap de setmana.
Doncs de tot això i més en parlarem en els pròxims minuts. Ara fem un tastet, com sempre, i avancem en forma de titulars el més destacable. Comencem.
I comencem amb el Terrassa Futbol Club, que rep el Formentera. Els homes de Jordi López, en cas de victòria, podrien sentenciar la permanència a la categoria en funció dels rivals, Badalona i Andratx. Després repassarem la jornada.
A la tercera ref, el Sant Cristòfol visita el camp de la Guinueta amb l'objectiu de mantenir la tercera posició. Atenció, perquè hi ha novetats. El rival al play-off d'ascens podria canviar. I dic això, després ho aclarirem, perquè el Sant Andreu ha presentat un recurs per alineació indeguda del Vilafranca. En cas de que prosperés, sumaria 3 punts més i estaria a l'abast, doncs, en aquesta darrera jornada, doncs, treure-li la tercera posició en disputa d'aquest play-off al conjunt del Girona B. Per tant, estarem molt pendents, tot i que sembla, Miqui, i així ens ho han comunicat, de que no hi haurà resolució d'aquest tema fins que acabi la temporada, com aquest que diu.
S'està demanant celeritat. Clar, sí. S'està demanant celeritat al màxim perquè, clar, recordem que ja la propera setmana es disputa la competició i no tant, o sigui, la fase de play-off, i cal recordar que tot això, com tu deies abans, canvia molt les coses, perquè deixaria fora a l'Hospitalet.
Sí, a l'Hospitalet
classificaria ja el Sant Andreu.
L'últim partit no tindria res a fer, tot i que guanyés el Manresa.
I el rival del Sant Cristòfol no seria el mateix.
Podria canviar jornada, en funció dels resultats que es donin en la darrera jornada. El que sí està clar que el Sant Cristòfol depèn de si mateix.
Això sí.
Fins i tot, si no li podria prendre, evidentment, al Sant Andreu la plaça al Girona, però cal dir que el gol a baràs, en el cas de que el Sant Andreu pogués fins i tot sumar els mateixos punts que el Sant Cristòfol, doncs el gol a baràs en aquest cas el té a favor tant amb el Girona com amb el Sant Andreu. Per tant, el Sant Cristòfol continua depenent de si mateix, però podria canviar el seu rival al play-off.
Estarem atents, per si durant el programa hi ha alguna novetat.
Sí, alguna novetat.
Però serà més fàcil que ho diguem diumenge durant la transmissió, que no passa avui, de moment,
Doncs seguim el repàs de titulars.
Ascens de l'equip de futbol sala del Terrassa Futbol Club a Divisió d'Honor. L'equip de Diego Blanco va vèncer ahir a la pista del Mollet per 3-6.
I en categoria femenina, el Terrassa Futbol Club rep a l'Atlètic Vilafranca amb la permanència ja a la butxaca. Això sí, abans dels partits es farà la presentació de tots els equips femenins.
Darrera jornada a la Divisió d'Honor de Hockey abans de la Final Four. A la categoria masculina, Legara visita el Sardinero i depèn d'ell mateix per jugar la Final Four. L'Atlètic s'enfrontarà al Barça. L'Atlètic pot ser jutge, també. En categoria femenina, doncs, derbi intrascendent al Pla del Bonaire entre Club Egara i Club Deportiu Terrassa.
i des d'un quart de set de la tarda es disputa ja la 20a edició del torneig de bàsquet femení de la JET. Hi participen 30 equips amb un total de 200 jugadores que formen part d'aquest torneig. Un torneig que, recordem, ha començat fa 3 quarts d'hora i que durarà fins al proper diumenge. La competició es desenvoluparà als pavellons de Can Jofresa i de Can Parellada. I ara repassem el més destacat dins de l'àmbit nacional.
Avui comença la jornada de futbol del cap de setmana amb 2 partits. A primera divisió, interessant, Sevilla-Càdiz. I a la segona divisió, Las Palmas-Màlaga. Tots partits arrenquen a les 9 de la nit.
I els components de la selecció de rugby han esclatat contra la federació, la seva federació, després de quedar-se sense mundial per segona vegada per errors administratius. Diversos jugadors han publicat un comunicat en el que demanen responsabilitats. Volem marxar de la mentida i la ineficiència de la federació. El seu president, Alfonso Feijóo, ha dimitit. Doncs passen ara 6 minuts de les 7 de la tarda, fem una pausa i obrim pàgina de l'agenda esportiva del cap de setmana.
Coordinació, concentració, agilitat, resistència, cooperació, compromís, amistat, respecte, esforç. Tot això i molt més guanyarà la teva filla practicant el bàsquet, un esport que desperta passió. Vine al Club de Bàsquet Sant Pere, fent bàsquet des del 1945. Visita'ns a www.cbsantpereterrassa.com.
Hi ha una alegria tan gran com portar aigua potable on no arriba, tan vital com l'accés a la sanitat i a l'educació en els llocs més oblidats, tan necessària com alimentar-se cada dia. L'alegria de vèncer la nostra indiferència i ajudar a fer-ho possible. No els giris l'esquena. Contra la fam, actua. Entra a manosunides.org i col·labora.
La formació professional, un camí per arribar on vulguis. Anima't a descobrir tota l'oferta d'FP al portal treballterrassa.cat. Si estàs fent quart d'ESO o PFI, preinscriu-te a grau mitjà del 20 al 26 d'abril. I per a la resta d'alumnat, preinscripció del 17 al 23 de maig. Tens un gran ventall d'oportunitats per escollir. Aquest és el teu moment. Ajuntament de Terrassa.
Torna a penjar el Terrassa, la rematada, anem a veure... Lucas Viña, Hakim, atenció! S'ha fet un embolic, atenció! I penal!
Gol! Cau la maneta!
Joel Priego pot arribar al 6è, Aquito!
Sintonitzar la Ràdio Municipal de Terrassa. Depèn de tu, de l'emoció. Ja ens encarreguem nosaltres.
Estigues informat del que passa a la teva ciutat. Segueix l'actualitat de proximitat a terrassadigital.cat, el web de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal.
Arrenca una nova edició del Picalletres.
El concurs lingüístic que posa a prova els estudiants de segon d'ESO de tot Catalunya.
Lector.
L-E-C.
Funcional.
F-U-N-E-S-T.
Cada setmana, nous concursants. Paraules impossibles. Barbarismes amagats.
G-R-N-A.
T'has deixat l'A.
Quin institut serà el millor picalletrejador?
No t'ho perdis. Picalletres, a la teva emissora local.
Ara pots omplir casa teva amb tota la roba que necessites.
Tot roba, teixits per a la llar.
I trobaràs de tot.
Mantes,
nòrdics,
edredons,
jocs de llit,
jocs de taula,
tovalloles,
barnussos,
draps de cuina,
coixins,
vànoves.
A més, per cada compra que facis, et regalem una participació de la Loteria Nacional.
Pots guanyar fins a 10.000 euros i pots pagar les compres amb targeta de crèdit.
Vine a Tot Roba i ho comprovaràs.
Estem al carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi, Terrassa.
Ens agrada fer esport cada dia amb tu.
Doncs anem per feina, obrim pàgina, comencem repassant tot el més destacat d'aquest cap de setmana que tindrem. parlant sempre esportivament, i el primer que fem, ens aturem a la segona ref de futbol, perquè diumenge a les 12 del migdia, recordin, diumenge 12 del migdia, Municipal de Can Anglada, la visita d'un equip de les Illes, el Formentera, el conjunt que està lluitant també per entrar en zona de playoff d'ascens, mentre el Terrassa, doncs, encara li resten alguns punts per matemàticament tindre assegurada la permanència a la categoria, que va ser l'objectiu que es va marcar a principi de temporada. Queden 9 punts en joc, queden 3 partits. El Terrassa, recordem, li queda el diumenge a casa el Formentera, després visitarà a la Penya Deportiva, viatjarà fins a Mallorca i acabarà a casa davant del CUE i equip que ja ha baixat de categoria com és l'Egea. El Terrassa que necessita perquè les matemàtiques diguin que manté la categoria? Doncs en aquest moment, quan són les 7 de la tarda i 11 minuts del divendres, necessita 4 punts més. En 4 punts més tindria assegurada matemàticament la permanència, però es podria avançar fins i tot aquest proper diumenge en cas de victòria i si ensopeguen Badalona i Andratx, que són els equips que estan implicats en aquesta zona també de descens i de promoció de permanència. Tot i que la promoció de permanència, recordem, són 5 grups d'aquesta segona ref, un, el millor classificat, doncs no tindria que disputar-la, sinó els 4 pitjors classificats. Per tant, jornada important per als homes de Jordi López davant d'aquest Formentera, que evidentment també s'hi juga molt amb aquest partit. Anem a escoltar el que ha dit el tècnic després de l'entrenament d'aquest matí en aquesta cursa per assolir aquests 4 punts que donguin matemàticament la permanència al conjunt terrassenc.
Doncs diria que sí, jo crec que pot ser un partit decisiu per aconseguir el nostre objectiu. Sí, és veritat que falten encara aquest i 2 més, però si aconseguim la victòria estarem, si no ja definitivament, depèn dels resultats, però estaríem amb l'objectiu complet.
I sobretot un Jordi López que parla d'aquest aspecte emocional, sobretot després de la victòria del passat diumenge, que ha sortit molt reforçat.
Bueno, al final és l'aspecte emocional que parlem sempre. La setmana passada sí que era d'alguna manera com molt més final, i mentalment vam estar molt molt bé i vens de la victòria i a vegades inconscientment pot afectar. Portem tota la setmana treballant, la veritat que molt bé, incidint sobretot en això, en que no podem baixar res, absolutament res, hem d'anar al 200%, perquè a més és un partit contra un equip que ens exigirà moltíssim, a més ve amb bona dinàmica, va passar per una dinàmica molt dolenta, ara s'han retrobat, estan, gràcies als punts que van aconseguir la primera volta, estan a tocar el playoff, per tant per ells també és una final, llavors l'hem d'afrontar amb totes les de la llei. És a dir, no podem estar ni un puntet per sota perquè és un rival que ens ho posarà molt difícil.
Doncs un Jordi López que ha continuat parlant i analitzant aquest rival, el Formentera.
És que aquesta és la trampa del partit, perquè és un equip que al final fa moltes, moltes coses bé, però les fa d'una manera que sembla que inclús et pot portar a la confusió, perquè a vegades pots dominar el partit. Em recordo d'allà que vam tenir un partit doncs, on érem dominadors, on vam tenir la pilota, on ens sentíem inclús en certs moments còmodes, però ells en aquestes situacions també es troben molt còmodes. I aquí és on està la trampa una mica, no? De que puguis relaxar amb aquestes situacions i ells contraataquen molt bé, estan còmodes defensant. És un equip que té una capacitat de treball extraordinària. Tots els seus jugadors fan un treball molt, molt alt a nivell defensiu, a nivell ofensiu, a nivell tàctic. Ara venen treballant d'una altra manera, que segurament els ha fet canviar una mica aquesta dinàmica i veurem si tornen a la d'abans o segueixen amb aquesta. Bueno, d'alguna manera, em preocupa més nosaltres que siguem capaços de doncs, tenir aquest ritme tan alt des del minut 1 fins al 95 o 96, de nou, encara que sigui un partit llarg, que ells buscaran aquest partit llarg, nosaltres no baixem mai aquest ritme, i aquí és on ens aproparà molt més a aconseguir els 3 punts.
Doncs continuarem escoltant a Jordi López, perquè tots sabem que en aquestes darreres jornades sempre hi ha punts que són importantíssims. Hi ha enfrontaments directes, rivals que s'hi juguen molt, de tot això hem parlat.
Clar, és que al final hem de ser molt conscients de la dificultat d'arribar a les últimes jornades amb les coses obertes, perquè al final tenim la Formentera, tenim la setmana que ve Penya, que tots estan jugant a entrar al playoff, són equips molt bons, les últimes jornades al final jugar-te a una carta hi ha molt de risc, per tant tenim el privilegi de dependre de nosaltres a falta de 3 jornades, per tant hem de sortir a mort, i permeteu-me l'expressió, però hem de sortir amb aquesta mentalitat de no deixar passar ni un minut, moltes ganes, molta il·lusió, moltes ganes d'aconseguir l'objectiu. Ens ha costat molt poder arribar en aquestes circumstàncies a falta de 3 jornades, no el podem deixar escapar.
Doncs estarem molt pendents, evidentment, dels altres 2 partits amb equips que estan implicats en aquesta lluita, amb la que té interès el Terrassa. És el partit que disputaran a la mateixa hora l'Andratx i l'Europa, a veure si l'Europa, doncs, que va treure un empat al camp del Formentera amb el seu últim desplaçament, se juga el seu últim cartutxo, així de clar, a l'Europa, a l'espera del que pugui passar, i, per altra banda, el que pugui fer el Badalona al camp de l'Ibiza Islas Pitiuses.
Sí, es juguen a la mateixa hora, per tant
estarem
atents a aquests partits.
Sí, perquè de reull a ningú se li escapa de que és important també, però el més important és el que es disputa al Municipal de Can Anglada. I tenint en compte de que l'equip doncs, es transforma d'alguna manera amb el suport de l'afició, doncs Jordi López ha acabat avui la roda de premsa demanant el suport de l'afició per al seu equip el proper diumenge.
Sí, evidentment. A més, tenim un horari diferent del que solem tenir aquí a casa. Serà a les 12. Tenim el futbol base, que portarà segurament molta gent, i serà un... ens ho demostren cada diumenge que juguem aquí a casa, que són el 12 o 13 jugador. Per tant, necessitem. És el partit clau de la temporada, per tant esperem que anem amb tot.
Doncs el suport de l'afició, que no tinc cap mena de dubte que el diumenge el tornarà a tindre a l'equip, com l'està tenint durant pràcticament tota la temporada. Com deia Jordi López, ja ho vam comentar aquí també el passat dimecres, aquesta presentació del Futbol 11 de l'entitat. Veurem a veure si després, doncs, com acostuma a passar, es fa la presentació i tothom marxa, no? Dic tothom, sobretot els pares,
i la canalla. Sempre que hi ha presentacions es diuen 2 frases. Una, que tothom marxa...
I que l'equip no guanya.
I que l'equip no guanya. Esperem per que tant, sigui... és un dia per trencar...
aquesta dinàmica. Que la gent es quedi, que es quedi la canalla i que l'equip guanyi. Doncs això és el que ha dit Jordi López. Ara escoltarem el davanter del Terrassa, Aitami, que també parlava de cara a aquest partit.
Sí, no matemáticamente creo, pero virtualmente si ganamos ya creo que es un gran paso para conseguir el principal objetivo de este equipo desde el principio de año, pero luego seguir ganando, ir a la Peña Deportiva y alejar el último partido. Hay que dar la cara todos los partidos y terminar con buen sabor de boca para encarar la próxima temporada. Sí, hombre, al fin y al cabo los equipos tienen que mirar a corto plazo los partidos, ¿no? Pero siempre con la vista puesta en seguir, en querer ganar, en ser más ambiciosos, en salir a cualquier terreno de juego, como siempre he dicho, de aquí para atrás y ganar y pasar por este fin de semana para asegurarnos estar otro año más en esta categoría y después seguir y terminar la buena temporada con buen sabor de boca para que la gente disfrute, la gente no tenga ya esa tensión, esos nervios que te digo que nosotros no la hemos tenido nunca hemos dormido muy tranquilos de aquí para atrás y sobre todo ganar. Importante este fin de semana, sobre todo. Pues un partido muy intenso, ¿no? Yo creo que de tú a tú, de vistoso a la hora de atacar, de defender. Son un equipo que defiende muy bien, que van al ataque cuando roban y yo creo que estará igualado, estará muy bonito y será muy difícil. No será nada fácil, pero bueno, con respeto, sin temores y sobre todo a por ellos, porque es la única manera de ganar un partido de fútbol. Sí, bueno, nos ha tocado por suerte. Bueno, no lo considero suerte porque al fin y al cabo, como te he dicho, hay que competir tanto aquí como fuera de casa porque somos un equipo de fútbol, los puntos valen igual, pero sí es verdad que de los tres partidos que nos quedan, somos afortunados de jugar dos en casa, tener a nuestra gente y los números mandan que aquí somos un equipo fuerte y que los números están ahí. Así que suerte, sí, y tenemos que aprovecharla porque ya vimos que el día del Lleida, cuando todos parecíamos que era tambores y pitos, se vio la tortilla y tuvimos que volver a remar y ahora estamos en una situación privilegiada para conseguirlo y hacerlo bien. Sí, pero bueno, hasta el lunes. Ese escenario fue hasta el lunes porque después hay que seguir. Quedaban partidos. Como te decía, el objetivo de este equipo es la salvación desde el principio de temporada, aunque se haya dado el transcurso de otra manera. Pero bueno, es un partido más. Eran 3 puntos, no nos iban a dar 5 puntos por ganar el Lleida. Y seguir, estamos vivos. Quedan 9 puntos. Intentar conseguir no 3 este fin de semana, sino los 9. Y terminar, como te digo, con buen sabor de boca y mirar siempre hacia arriba. Sí, es cierto que tienen muy buenos jugadores, ¿no? Y creo que son el equipo menos goleado de la categoría. De la categoría, no, de nuestro grupo. Así que eso dice mucho de ellos. Defienden muy bien. Han estado casi media parte de la competición con la antorcha a la punta arriba. Y eso es muy difícil. Sí, es verdad que han tenido un bache que no les ha acompañado. Pero bueno, cada partido es un mundo. Cada partido es complicado. Ya lo hemos visto. No hay rival que venga aquí y no sufra. Y nosotros haremos que el Formentera pueda sufrir i que es que los puntos en casa, que és el que querem.
Doncs optimisme per part d'Itami de cara a aquest partit per assolir aquesta victòria que es deixaria ja tocant pràcticament amb els dos peus la pròxima temporada a la categoria. Doncs demà, última sessió preparatòria dels homes de Jordi López i diumenge, repeteixo, a les 12 del migdia, aquest partit al Municipal de Can Anglada entre el Terrassa i el Formentera, partit que es podrà seguir aquí a la ràdio municipal. Deixem la segona ref, marxem a la tercera ref i el Sant Cristòbal, que jugarà el seu darrer partit d'aquesta lliga regular de la tercera ref al Camp de la Guinueta. Sant Cristòbal, que podríem dir que ho té pràcticament tot fet, però hi ha un detall que, evidentment, doncs, fa que aquest partit també sigui important. Recordem, la classificació en aquests moments té molt a dir en el playoff. El conjunt de Can Anglada té assegurada la tercera plaça si doncs fa el mateix resultat que el en aquest cas que el Girona, eh? I això és el més important. Fins i tot en cas de derrota, evidentment, si també doncs perd o empata, perquè al Girona no li val l'empat, doncs mantindria, com dèiem, aquesta tercera plaça. El segon, en aquest cas, seria l'Olot, sempre que el Manresa tregui, com a mínim, un punt al camp de l'Hospitalet. Ja m'ha explicat, vaja, a l'embolic, que a darrera hora, doncs, hem conegut. És que el conjunt de Xavi Molís, el Sant Andreu, va presentar un recurs per alineació indeguda d'un jugador del Vilafranca. Això ha fet que el comitè de competició doncs li hagi donat un plaç al conjunt del Penedès perquè presenti al·legacions. Però, clar, això queda pendent, es jugarà l'última jornada i no sabrem exactament com queda la classificació. Hem explicat que en cas de que li donguessin els punts per alineació indeguda al conjunt de Xavi Molís, doncs encara tindria a l'abast la possibilitat de superar a la classificació el Girona en cas de que el Girona perdi el camp del Peralada. D'aquí la importància dels punts del proper diumenge. Què passaria aleshores si es donés aquesta situació? Doncs que el conjunt de Xavi Molís passaria a la quarta posició i el conjunt del Girona baixaria fins la cinquena en cas de derrota. Per tant, doncs, ja es poden imaginar les reaccions ràpidament que hi ha hagut dels equips implicats. Un Vilafranca que també es posaria en un embolic, perquè per als descensos compensats i el que pugui haver-hi, doncs es podria veure implicat en una zona de descens. O sigui, que tenim ja doncs, l'embolic preparat per aquesta darrera jornada de la tercera ref. Bé, anem pam a pam, anirem informant, evidentment, de tot el que esdevingui al voltant d'aquesta nova situació, després d'aquesta reclamació, però ens tenim que centrar en el partit del diumenge. Diumenge a les 6 de la tarda, horari unificat, horari, evidentment, per als equips... Bueno, és que pràcticament estan tots implicats. És que no hi ha gens clar en aquesta categoria. I la veritat és que, bueno, doncs tindrem una tarda força entretinguda en aquests partits de la tercera ref. I el que nosaltres, evidentment, posarem tot el nostre interès en el partit que jugaran al camp de la Guinueta, la Guinueta, equip que recordem és el CUE i que ja va baixar fa algunes setmanes a la primera catalana, però tot i així, evidentment, els d'Oliver Vallabriga no es refien gens ni mica d'aquest darrer partit on segurament la Guinueta es voldrà acomiadar amb una victòria. Per això, doncs, escoltem l'opinió del tècnic de l'equip de Can Anglada, Oliver Vallabriga.
El objetivo es intentar competir. Ahora nos hemos puesto por delante el Girona, por lo tanto dependemos de nosotros para quedar terceros y vamos a ir al campo a la Guinueta, pues como hemos ido todos los partidos, intentar competir, intentar ganar y si somos capaces de ganar, pues de quedar terceros y tener esta pequeña ventaja en el playoff y en caso de no ganar, pues bueno, tendríamos que esperar a ver qué hace el Girona, pero bueno, nuestra idea es ir a competir y será ganar el partido, será un partido complicado, aunque Guinueta haya descendido, pero es un campo complicado.
Doncs camp complicat i sobretot doncs els homes d'Oliver Vallabriga que després d'aquesta, vaja, és que no té adjectius, magnífica, com li vulguin dir, temporada que està fent, doncs ara li resta doncs aquest play-off, que a més jo crec que per Oliver Vallabriga és un premi afegit el fet de que es jugui a la seva ciutat, concretament al municipal de Can Roses, a Rubí. El partit que disputarà el Sant Cristòbal, això sí, ja està definit, perquè la seva posició no canviarà la classificació, podria canviar el rival, però la seva posició doncs, fa que el partit entre el tercer i quart classificat d'aquesta lliga regular juguin el play-off el diumenge a les 6 de la tarda al municipal de Can Roses. L'altra semifinal entre el segon i el cinquè classificat es jugarà un dia abans, dissabte, també a la mateixa hora, al municipal de Can Roses. I anem a parlar amb un dels jugadors que està una mica bastant en ratxa, perquè doncs, el diumenge va marcar dos gols, però ja porta una bona ratxa de gols, i suposo que, evidentment, per un home que viu del gol, això és el més important. Estem parlant de David Toro, el que ja saludem a través del fil telefònic. David, buenas tardes. Hola, David.
¿Sí, me escuchas?
Sí, ahora te escucho perfectamente. ¿Tú nos escuchas a nosotros?
Sí, te escucho perfecto.
Bueno, David, ¿preparado para la sesión preparatoria de hoy?
Sí.
¿Hay mucho trabajo todavía?
Bueno, aún queda un poquito de trabajo que aún no se ha acabado.
Bueno, tenéis la lección bien aprendida. El domingo visitáis a un equipo que evidentemente no sé cuál será su motivación. Seguramente la motivación es despedirse de su afición intentando una victoria en ese último partido en la tercera red, ya que han descendido a la primera catalana. Y eso les hace temibles, ¿no? Porque, bueno, no tendrán una presión añadida, ¿no?
Sí, aparte, a ver, es su último partido también en casa con... pues no quieren perder su campo ni que le celebren nada y es lógico que salgan a tope.
Uh-huh. David, hemos conocido en los últimos minutos ese lío que se va a montar o que se ha montado ya con esa reclamación del Sant Andreu por alineación indebida del Vilafranca. No sabemos si... llegará, no sabemos qué recorrido tendrá, pero eso conlleva que en caso de que se le diera la razón al Sant Andreu, incluso podría cambiar el rival para vosotros en el playoff.
Sí, pero que no tiene nada que ver, por lo que yo me he enterado, que estaba hablando con algún compañero del Villafranca que había jugado con él y eso,
sí,
y me habían dicho que en principio no hay ningún problema y que no creo que le den los puntos al San Andreu.
O sea, ¿que crees que no va a prosperar?
No, yo creo que no.
A ver, nuestro compañero Miki Romagosa está indagando,
sí,
y creo que tiene alguna noticia de última hora.
Yo he parlat amb fonts consultades i per començar, la resolució no seria fins dimecres. Aquest és el primer punt i després he estat mirant i consultant la data de naixement d'aquest jugador, és de l'any 99, per tant, seria sub-23.
Bueno, no sé. Claro.
Sí, fa els anys al juny i jo mirant la reglamentació, informant-me una mica també i parlant amb gent que entén una mica el tema, ens parlaven això, que seria tot correcte, per tant, aquesta, en teoria, aquesta alineació indeguda no seria així.
No s'entendria aquesta reclamació. No s'entendería, ¿no, David, esa reclamación? Pero bueno, que hasta el miércoles... Claro, la incertidumbre es cuando se crea que se acepta esa reclamación, se le da al Villafranca 3 días para que presente alegaciones, y ahí es donde se siembra la incertidumbre, ¿no?
Sí, pero es lo que te he comentado, que es eso, que había... por alineación indebida, pero claro, el chaval cumple 23 años este año.
Al junio.
Entonces es un 23. Entonces no creo que le den los 3 puntos al San Andreu, entonces pues la reclamación no va a prosperar.
Claro, porque incluso, fíjate que partidos tan descafeinados supondría el hecho de que Hospitalet, que se está jugando también la última posibilidad de entrar en playoff, el Manresa, que está jugando la posibilidad de ascenso, que está implicado porque se enfrenta al Hospitalet, el Figueras, que está por ahí por medio también, o sea que sería un auténtico lío. Pero como ya hemos visto algunos de estos a final de temporada, pues tendremos que esperar al miércoles, a lo mejor.
Sí, bueno, pues habrá que esperar y no queda de otra.
Pero bueno, para vosotros no cambia nada, ¿no? Y tampoco nos preocupa si fuera uno u otro el rival, en caso de que prosperara todo eso, ¿no?
No, la verdad que nos da igual el rival, 11 contra 11, y da igual se llame Girona, Olot, Manresa, San Andreu o Hospi, no tiene nada que ver.
No hay nada. Oye, una cosa, supongo que lo habréis comentado, ¿no? Supongo que el míster estará contento, Oliver, ¿no? Después de que se haya decidido que Can Rosé sea... el escenario para esta promoción, ¿no? En su ciudad natal.
¿El qué? Perdona, que se han cortado.
Sí, ¿me escuchas?
Sí.
Que decía que para Oliver es un premio añadido el hecho de que se juegue en su ciudad, ¿no? La promoción.
Sí, la verdad que no la entendemos, la verdad. Que me alegro porque se hace ahí en Rubí. Y eso, pero... el campo, por los comentarios que estoy leyendo en Twitter de compañeros que han jugado este año en Primera Catalana, y eso, me han dicho que el campo no nos va a ir bien a ningún equipo.
O sea, no está en las mejores condiciones.
Correcto.
¿El césped no lo habían cambiado hace poco?
No.
¿Can Rosés?
Que yo sepa, bueno, ya hace unos cuantos años.
Yo lo tengo entendido. El campo lo habían arreglado. Pero yo he estado hablando con gente del Rubí y me han dicho que reempala igual.
Bueno, pues nada, seguro que hay mejores escenarios. Os había hablado de Hospitalet, pero por lo que nos llegaba, la relación Hospi-Federación y eso parece que no están en el mejor momento y que al final se ha decidido eso. Pues nada, a lo que venga, ¿no, David? Ya estáis preparados para todo, para lo que haga falta.
Sí, bueno, primero... la guinehueta y ya luego pensaremos en el playoff.
Muy bien, David, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
David Toro, el jugador del Sant Cristóbal, que està també en ratxa, com deien, fent gols. Miqui, alguna notícia més de darrere?
No, estàvem mirant i sí que és veritat que molta gent feia referència a que el 2020, o sigui, fa 2 anys, es va canviar la gespa de Can Rosés. I sembla que hi ha problemes. Que hi ha hagut problemes. I per això, jo moltes dels comentaris que he estat llegint deien, el césped parece una pista de patinaje. He visto varios partidos esta temporada en Can Rosés i el entretenimiento ya no es contar goles, sino contar caídas. Se debe hacer algo ya, ya que aparte del poco fútbol que se puede ver, puede provocar alguna lesión. Es veu que és una gespa que té 2 anys i que té moltes problemes i té molts problemes a l'hora
de drenatge.
De drenatge, sí. I també de que els jugadors doncs cauen molt al terreny de joc.
Bueno, doncs veurem a veure si els equips doncs fan pinya i diuen que evidentment que es busqui un altre escenari, doncs suposo que per a l'espectacle millor que es pugui disputar amb un equip que estigui en les millors condicions, eh?
Sí, sí, és que ja et dic, o sigui, una notícia que deia Rubí inverteix...
No, nosaltres contents perquè es pugui fer el Rubí, però, clar, en bones condicions, en bones condicions, perquè si no, doncs, sortiran tots perjudicats. En fi, no és segurament, si és així, el millor escenari per disputar una promoció d'ascens. Doncs passen 35 minuts de les 7 de la tarda i anem a continuar, Miqui, anem a continuar i anem a continuar fent el repàs d'altres categories. Si et sembla, comencem per la segona catalana, grup 4.
Doncs repassem una mica tota la jornada amb aquests partits. El Natació Terrassa, que s'enfrontarà al Gironella demà a 5:15 de la tarda, i el diumenge a 5:15 el Cantries, que visita el camp del Berga.
Tercera catalana, grup 6.
Campanella de Juan 23, demà a 5 de la tarda, a les 6, Joan Sassa Lorenzo, a 6:15, Júnior Sant Cristóbal B, a les 7, Castellbisbal Terrassa B, i diumenge a les 6, les Fonts, que no baixa els braços, de cara a la permanència, que s'enfrontarà al Pueblo Nuevo.
El grup 7.
Tenim demà a les 5 de la tarda, Castellnou, Sant Pere Nord.
Passem a la quarta catalana, grup 13.
Escola Pia Rubí B, demà a les 5 de la tarda, diumenge a les 12, Can Boada, Cantries B, Maurina Gara Olímpic, Can Fatjó B, i diumenge a 6:15, Ripollet B, Escola de Futbol Bonaire.
Passem a la categoria juvenil, demà importantíssim, importantíssim, vital també, els punts que es disputaran a Can Jofresa, on el Java busca la permanència a la categoria. Una permanència que té a tocar, però que necessita, evidentment, de sumar punts. I demà dissabte té l'oportunitat davant d'un rival directe que el podria superar a la classificació en cas de victòria. Demà, a 5:15 de la tarda, al municipal de Can Jofresa, Java Olot. Passem a l'apartat femení, Miqui.
Doncs sí, el Terrassa, que juga demà davant l'Atlètic Vilafranca, la Fundació Atlètic Vilafranca, 6:45 de la tarda al camp de Sant Lorenzo, a les 5 de la tarda, una horeta i mitja abans, es farà la presentació dels equips de la base, de tots els equips femenins del Terrassa Futbol Club.
En el grup 4...
Crec que podem escoltar el José Antonio Ruiz.
Ah, sí, el tenim?
Sí, el tenim i el podem escoltar.
Pues vinga, endavant.
Mañana jugamos 6:30 en San Lorenzo contra Vilafranca, penúltimo partido de la fase, que esperamos brindar a la afición los 3 puntos. Mañana además con más motivación si cabe al ver la presentación de todos los equipos femeninos antes de nuestro partido. Así que nada, esperamos hacer un buen encuentro, un buen juego y que la gente que venga a vernos y esté por allí por el campo disfrute de nuestro juego. El equipo llega bien, el equipo llega con todas las efectivas bien, así que nada, confiamos 100% en que sumaremos 3 puntos más.
Doncs acomiadar de la millor manera la competició, que és el que li resta al Terrassa després d'aquesta fase que evidentment per al Terrassa no tenia cap sentit, però vaja, l'ha jugat i l'ha superat doncs d'una manera brillant. Anem a continuar, com dèiem, al grup 4, el Manu Lanzarote, que ho té més complicat, no?
Sí, juga davant l'Hospitalet. Tot fa indicar que el Manu Lanzarote s'ho jugarà tot en la darrera jornada davant el Sabadell, que és un dels equips que també està lluitant per la permanència. El partit es juga diumenge a les 11 al camp de la Fundació Hospitalet.
El Camparellada descansa, l'equip de la primera divisió femenina.
Sí, i aprofita segona, digues, per fer la presentació. Vinga, bueno, les portes obertes de l'equip femení. Recordem, el proper diumenge, durant el matí,
les instal·lacions... Sí, tot el matí, perquè de 10:45 fins 11:45 està prevista...
Jornada de portes obertes.
Aquesta festa, eh?
Sí, jornada de portes obertes del futbol femení. L'altre dia vam parlar amb l'entrenadora del conjunt agarenc, amb la Vane Agudo, i ens va explicar una mica doncs, què seria aquesta festa, com dèiem, diumenge, a Camparellada.
I acabem la categoria femenina, la segona divisió.
Doncs sí, atenció, perquè el Terrassa B, si guanya el camp del Vic B, ocuparà la primera posició i serà, doncs, nou equip d'aquesta primera divisió femenina de cara a la propera temporada. Per tant, un altre equip que posa el Cava a la nevera.
I el Cava va sortir de la nevera a la pista del Mollet ahir,
Sí.
Quan el Terrassa, estem parlant de futbol sala, a la primera divisió assolia l'ascens matemàtic a la divisió d'honor catalana. Enhorabona per als homes de Diego Blanco.
3-6, va marcar 2 dels 6 gols Diego Blanco,
Bueno, està en forma, té
50, a punt de fer el 50.
Doncs déu-n'hi-do, Doncs enhorabona per a l'equip de Diego Blanco per aquest ascens a la divisió d'honor catalana. Repassem tot el que tenim en el, o sigui, en la pista, en aquest cas del futbol sala.
Doncs sí, aquest Mollet 3, Terrassa 6, que significa aquest ascens. La segona catalana, Vacarisses B, futsal Terrassa, demà a les 8 de la tarda. Hi haurà variacions en alguns horaris, perquè aquest cap de setmana, com comentàvem, el torneig de la JET fa que estiguin ocupats els pavellons de Can Jofresa i de Can Parellada.
Sí, senyor. Tercera catalana masculina.
6:15 de la tarda i ara futsal a Raona.
El grup 4.
Descansa el Terrassa B, l'Atleti Sant Joan que rep el Unió Déu Terrassa, el futsal Terrassa que visita la pista del Savall i l'Egara futsal s'enfronta al Inter Sant Manat.
I per últim, en categoria femenina, la segona divisió.
A les 4 de la tarda, Terrassa Futbol Club Sant Quirze del Vallès i el futsal Terrassa que visita la pista del Estell Valseca serà diumenge 2:15.
I per acabar, doncs, perquè són esports que pertanyen a la Federació Catalana de Futbol, tenim que dir que ahir va visitar la nostra ciutat un dels candidats per fer-se en la presidència de la Federació Catalana. Unes eleccions que tindran lloc el proper 22 de maig. I on recordem que Juan Huyser, que va ser, si mal no recordo, president de l'Europa i vicepresident de la Catalana, doncs en aquest cas li farà la competència a l'actual president, que sembla ser que també es presenta.
Sí,
i que també va tindre, demà té un acte també a la nostra ciutat, recordem, per presentar la seva candidatura i ser reelegit com a president de la Federació Catalana. Per tant,
demà 10:45 a la Rasa,
al
Zurito.
Al Zurito, sí, senyor. I ahir el Don Cándido, doncs, va estar Juan Huyser, que va presentar el seu programa i que, evidentment, doncs, veurem a veure per on es decanta aquestes eleccions a la Federació Catalana de Futbol. Doncs, dit això, deixem ja l'apartat de futbol, ens centrem en el món de l'hoquei i darrera jornada a la divisió d'honor masculina i divisió d'honor femenina. A la categoria masculina tenim coses en joc, però a la categoria femenina, allò que diuen, està tot el pescau vendido. A més, en un derbi, on no s'hi juguen res, ni Terrassa ni el Egara, però sí que es juguen coses a la divisió d'honor masculina. Repassem el calendari.
Doncs sí, és una última jornada força divertida. Jornada unificada, horari unificat, 1 de la tarda, Sardinero, Club Egara, Club de Campo, Polaseta, Sanse Complutense Polo, Barça Atlètic, Terrassa i Júnior Tennis. Atenció, perquè aquesta última jornada és interessant.
Expliquem.
El Polo i l'Atlètic quedaran ja primer i segon, això està claríssim. Atenció a l'Egara, que és tercer amb 31 punts i que...
Visita el CUE. Que ja ha baixat.
Que ja ha baixat de categoria. Per tant, el Club Egara que depèn de si mateix per acabar tercer. Fins i tot li podria servir l'empat. Per què diem això? Perquè el Barça, que és el cinquè classificat i que també té opcions i que podria deixar fora el Club de Campo, s'enfronta a l'Atlètic Terrassa.
Cal dir que tots els números apunten amb un enfrontament, amb un derbi local. L'Atlètic com a segon i a la Gara com a tercer.
Correcte, per tant, jo no sé si ens interessa gaire acabar tercers. O sigui que...
Bueno, el que t'assegura és que un dels dos estaria a la final.
Sí.
O sigui, hi hauria un finalista per la Lliga, o sigui, que hi hauria un candidat. perquè a lo millor en semifinals podrien caure tots dos, o sigui que també, també. Mai se sap el que també. Pot passar.
També.
Doncs això pel que fa a la divisió d'honor masculina. A la categoria B, també a la divisió d'honor, tenim aquests enfrontaments. Repassem.
Pedralbes, Club Deportiu Terrassa, Catalunya Vallès Deportivo, Atlético San Sebastián, Egara 35 i Benalmádena, línia 22.
I a la divisió d'honor femenina...
Doncs tenim el València...
Categoria B, recordem.
València Atlètic Terrassa.
Un Atlètic que ja ha pujat, recordem-ho.
Sant Cugat Rimes, recordem que el Rimes és el filial del Club Deportiu Terrassa. I Real Societat, línia 22.
Doncs això pel que fa al món de l'hoquei. Mira, anem al bàsquet i, evidentment, començarem parlant del torneig que fa aproximadament una hora i mitja doncs s'està disputant a la nostra ciutat, que és el 20è torneig Ciutat de Terrassa que organitza la GET. Què podem dir d'aquest torneig, Miqui?
Doncs que fins al diumenge ocuparà dues de les pistes de la nostra ciutat, el pavelló de Can Jofresa i el de Can Parellada. 300 jugadores entre 11 i 13 anys, per tant, doncs, categories mini i preinfantil repartides en 30 equips i seran presents alguns dels millors planters catalans, com el Mataró, el Manresa, el Joventut de Badalona i les anfitriones, la GET. També hi participarà un equip de fora de Catalunya, l'Estadi Casablanca de Zaragoza. Molt nivell i no hi ha un clar favorit. Amb la tornada a la normalitat, l'objectiu, atenció, és ampliar el cartell a altres clubs de l'estat espanyol en futures edicions. Es parla fins i tot d'equips bascos, de cara a la propera edició.
Podem escoltar Israel Esteve, que és el director esportiu de la GET.
Bé, per nosaltres el tema de recuperar el torneig era molt important. Ha estat un torneig que, bueno, apropa el bàsquet femení a la ciutat amb equips de molt nivell. Era un torneig que sempre ha tingut molt prestigi, que han vingut equips de molt nivell, i per culpa del tema pandèmic i d'un any que va coincidir en dimecres, la veritat és que portàvem 3 anys i teníem moltíssimes ganes de tornar a refer el torneig.
Tots ja ho saben, Can Parellada i el
pavelló de Can Jofresa, que per això...
El pavelló de Can Jofresa són els escenaris d'aquest torneig.
Que per això l'handbol, els equips d'handbol, aquest cap de setmana,
ara ho comentarem.
Anem
a acabar amb el bàsquet primer, Sí. Anem a acabar amb el bàsquet i parlem també de la competició de la Copa Catalunya masculina en la fase de permanència.
Diumenge, a 3:45 de la tarda, el Club Natació Terrassa, que visita la pista del Pallejà.
I en fase d'ascens, segona catalana.
Tindrem el partit que jugarà el Club Bàsquet Sant Pere davant el Vilanova. El partit es jugarà demà a 6:45 de la tarda.
En categoria femenina, doncs res a dir, perquè descansen tant Terrassa B com la GET Cermàtec. Ara sí, ara parlem de handball i...
Tenia moltes ganes.
Canvi d'escenari, Canvi d'escenari. No serà el pavelló de Can Jofresa per un partit, podríem dir, decisiu, per al handball Terrassa, que mica en mica s'ha complicat la vida, el handball Terrassa Benfilter, que rep la visita del Bordils. No serà gens ni mica fàcil. Veurem a veure aquesta pressió que sempre demana Magí Serra.
És positiu, jugar a Sant Lorenzo
per
amb el tema
dic,
de la pressió.
Estaran més propers a la pista, els aficionats, i aquí sí que es demana el recolzament, evidentment, de l'afició, per tal, amb una victòria, possiblement, en funció del que faci el seu rival, el Palau Tordera, doncs podria assolir pràcticament la permanència a la categoria. Resten 3 partits i aquests 3 punts són vitals. Això pel que fa al handball Terrassa Benfilter. A la fase d'ascens, criteri olímpico, aquesta categoria 3. Que tant m'agrada. Mare de Déu.
Diumenge a 3:45 de la tarda, l'handbol Egara, també a Sant Lorenzo, s'enfronta al Cornellà.
I a la primera catalana femenina...
A l'handbol Terrassa Ricardo i Montse, també a Sant Lorenzo, a 3:45 s'enfrontarà al Garbí de Palafrugell.
Anem a l'apartat de voleibol, Miqui, perquè aquí tenim...
Aquí tenim teca, també, eh?
Pues vinga, som-hi.
Tenim teca i, a més, tenim el cava també pràcticament a la nevera, perquè aquest cap de setmana començarem amb les competicions i les fases d'ascens. A 6:45 el Club Voleibol Terrassa pot tenir a tocar l'ascens a primera catalana si guanya el Rubí. En fase d'ascens a la segona catalana femenina grup 2, el Club Voleibol Terrassa rep el Panteres Grogues, 12:45, també hi ha canvi d'horari, serà a la Maurina, perquè aquest canvi d'horari ve produït per les fases finals que es disputen aquest cap de setmana en categoria júnior masculina.
I deixem ja l'apartat de voleibol, ens anem directament al hockey patins, a la categoria nacional femenina.
Tenim esfèric Terrassa-Mataró B, demà a les 2 de la tarda.
Passem a l'apartat de corbal,
on recordem que tenim el Vallparadís, que s'enfronta al Barcelona, també a Sant Lorenzo, 8:15 de la tarda. Tot passa a Sant Lorenzo aquest cap de setmana.
Molt bé.
Descansa la Lliga Nacional de Segona.
Mira, anem a l'aigua, perquè Sarai Gascón i Pau González participen en el Campionat d'Espanya Universitari de Natació Adaptada.
Sí, serà entre demà i demà passat a Torre Pacheco, a Múrcia, gran lloc. Gascón representarà l'UCAM i afrontarà un total de 4 proves, 50 i 100 papallones, 50 i 100 braça, i Pau González doncs nadarà amb la UPC i jugarà o disputarà 100 braça, 100 lliures i 200 estils.
Més natació, perquè el nadador Mario Guillén, del Club Natació Terrassa, participa en els Jocs Olímpics per a persones sordes.
El diumenge es celebrarà del 1 de maig al 15 de maig a Brasil, a Caixas do Sul. Recordem que afrontarà un total de 6 proves. El seu debut serà dilluns 2 de maig als 400 lliures. Ho anirem repassant durant tota la setmana.
No sortim de l'aigua perquè 3 nedadors del club convocats amb la selecció catalana per les proves del circuit Mare Nostrum.
Sí, serà, recordem, 3 proves a Mònaco del 21 al 22 de maig, a Barcelona el 25 i el 26 de maig i a Canet en Rossillon del 28 i el 29 de maig.
I escalfant pedalada,
sí.
Pedalada.
Que no és l'equip que s'enfronta a Sant Cristóbal a la Lliga.
No, perquè s'està preparant la 8a edició del San Filippo, que tindrà sortida i arribada a Camp Petit. Això serà la propera setmana,
propera
el 8
setmana,
de maig.
Sí. Sí, sí.
Fem 5 cèntims, Miqui.
Doncs recorregut més familiar de 20 quilòmetres, un altre de 40, que aquest ja és més difícil, i recordem, doncs, l'objectiu és donar suport als malalts i a les seves famílies i recaptar diners pel síndrome de San Filippo. Recordem que es dona a un de cada 70.000 naixements al món. La propera setmana en parlarem, però sí que podem escoltar.
Sí, podem escoltar a Belén Zafra, que és de l'associació San Filippo.
Tenir a casa un fill que no ho ha viscut perquè no li ha donat temps, la malaltia no l'ha deixat, i tenir-ho posat en una cadira mirant al sostre, sense veure, sense poder parlar, i ha oblidat el somriure, evidentment sense poder caminar, totalment dependent. I seguir al lado del Pol és seguir al costat de 6.000 nens al món. 6.000 nens amb 6.000 famílies que estan lluitant i patint.
La Belén Zafra és la mare del Pol, un nen amb aquesta malaltia. I la Belén, doncs, que és una persona que déu-n'hi-do el que
està
lluita
fent, està fent
dia a dia amb el seu fill, amb el Pol, i també doncs amb l'associació Sant Filip.
Doncs escoltem a la vessant política la regidora de Salut, Mònica Polo.
Parlem d'una malaltia especialment cruel que sol acabar cada any a la vida de masses nens, nenes i joves. Parlem d'una malaltia que afecta a la persona i a tot el seu entorn familiar i social.
Doncs, Mònica Polo, regidora de Salut, i evidentment durant la setmana en parlarem d'aquesta pedalada, no?
Sí.
Que esperem que hi hagi força participació. Terrassa és una ciutat solidària i evidentment sempre està al costat d'aquestes situacions que desgraciadament doncs vivim dia darrere dia. Doncs ens queda alguna cosa, Miqui? Tenim més notícies d'aquest Sant Andreu Vilafranca o Vilafranca Sant Andreu amb el recurs?
De moment no.
Tindrem que esperar el dimecres.
Estem a l'espera. És que déu-n'hi-do,
Tindrem que esperar el proper dimecres per saber la resolució del comitè respecte doncs a aquesta reclamació que ha fet el Sant Andreu respecte a l'alineació indeguda d'un jugador del Vilafranca, que diuen que no és sub-23, ells diuen que sí que és sub-23, i que va jugar l'altre dia, on el Sant Andreu, recordem, doncs no va poder amb el Vilafranca, que el va derrotar per 1-0. Lo que no se gana en el campo se intenta ganar en los despachos, com diria aquell. I a vegades dona resultat,
passa, eh?
A vegades passa.
A vegades passa.
Doncs ho tenim que deixar aquí. Hem arribat al final del programa. Nosaltres acomiadem a l'àrea de joc i els hi recordem que tornarem el diumenge amb més esport aquí a la sintonia de la ràdio municipal. Serà el diumenge a partir de les 12 des del municipal de Can Anglada per viure el partit de la segona ref que enfrontarà el Terrassa i el Formentera. I després de la tarda continuem a partir de les 6 des del camp de la Guinueta per viure el partit de la tercera ref que enfrontarà els equips de la Guinueta i del Terrassa. Res més, gràcies en nom de Jordi Rueda, de l'Eva Tarrias, del Miqui Romagosa i també d'un servidor. Última hora.
Última hora, cinc terrassenques a la llista de la Pro League, que jugarà el 14 i el 15 de maig. I són cinc agarenques, Georgina Liva, Júlia Estrapato, Marta Segú, Clara Icar i Clara Badia.
Doncs amb això acabem. Gràcies, que acabin de passar un bon cap de setmana. Adéu.
Àrea de joc a la Ràdio Municipal de Terrassa.